excel·lent aquesta veu de Gemma Humet. El tema Quan eren infants, quan érem infants, una cançó que ens remet a l'edat de la innocència, aquella d'una gran fragilitat i que queda enregistrada en el disc dur de la nostra memòria. Ho hem vist amb els testimonis d'aquests oients que ara ja tenen, freguen els 90 o els han superat i que en aquella postguerra duríssima varen rebre una galeta i un got de llet en l'Hospital Evangèlic, en aquelles colònies estrangeres. Una estampa, no?, una imatge que no l'obliden. Doncs bé, quan es compleix un any de l'arribada del coronavirus, l'UNICEF alerta que si un col·lectiu patirà especialment les gravíssimes conseqüències d'aquesta crisi, aquest no serà cap altre que el de la infància. Si les dades sobre la mortalitat i fam infantil al món ja eren preocupants, a partir d'ara tots els indicadors s'agreujaran.
En aquesta línia també apunta el darrer informe presentat per la Plataforma d'Infància de Catalunya de la Taula del Tercer Sector, sota el títol Anàlisi de l'Estat de la Garantia de Drets de la Infància i l'Adolescència, alerta que no s'estan complint amb la Convenció sobre els Drets de l'Infant de les Nacions Unides.
Aquest estudi posa el focus abans de la pandèmia, però també recull la valoració que fan les entitats sobre els seus efectes. El resultat és clar: un empitjorament de les seves condicions de vida, especialment dels més vulnerables. Per això reclama que les polítiques d'infància siguin una prioritat en la propera legislatura. En parlem amb la coordinadora de la PINCAT i despleguem el mapa d'amics ara mateix.
És Anna Sunyer, de 53 anys i de Banyoles. Coordina la PINCAT, que agrupa més de 900 entitats socials que atenen, acompanyen i ofereixen suport als infants. Anna, quins són els dèficits que vau detectar a l'estudi?
Doncs mira, per posar exemples, el dret a tenir un nivell de vida adequat, si hi ha infants pobres, a Catalunya és perquè hi ha pares i mares pobres, també, ja sigui perquè tenen dificultats per trobar feina o uns ingressos insuficients per afrontar les despeses generals i cobrir les necessitats bàsiques que qualsevol família té, com per exemple un lloguer, no?, i poder tenir un habitatge digne. I això veiem que té conseqüències en la vida d'un infant en diferents àmbits, en l'educatiu, en un tema de salut, el que seria el lleure. Tots hem sentit a parlar durant aquest temps del que seria la bretxa digital, i el que ha fet la pandèmia, doncs, ha suposat que molts nens i nenes no han pogut seguir, per exemple, amb el ritme escolar per la manca d'un equipament informàtic o perquè no hi havia una connexió a internet, doncs, com cal, no? També podríem parlar del dret a la protecció i a la promoció dels infants, i parlem, per exemple, dels infants amb discapacitat que estan institucionalitzats. La idea és que, com tots els altres infants, ens puguin fer una vida el més arrelada a la família i a la comunitat possible, però el que manquen són polítiques d'acompanyament i suport a les famílies. I també, per altra banda, faltarien polítiques de conciliació, no?, perquè això fos realment una realitat, no? Un altre exemple, en aquest cas, serien el dels joves tutelats en edat d'emancipació, i en aquest cas és imprescindible també comptar amb tots aquells suports necessaris per tal que puguin continuar amb el seu itinerari vital, no?, cap a la seva pròpia autonomia plena. El dret al lleure, per exemple, els infants i els adolescents necessiten i tenen dret a jugar i a participar en les activitats del lleure, perquè ja sabem, no?, el joc i el lleure també educa, i és fonamental pel desenvolupament dels infants. I també pensem que és un espai que ajuda a compensar les desigualtats, no?, entre infants. I no sé, un altre que nosaltres, per nosaltres és molt important, no?, el dret a ser escoltat i participar en la vida social, política i cultural, no?, de la nostra societat. Avui en dia encara no ens acabem de creure, no?, que els infants i els adolescents són subjectes de ple dret, i el que estem veient és que continuen sense tenir veu, no?, no se'ls escolta. Veiem que no hi ha espais reals de participació activa perquè puguin opinar o fins i tot decidir, no?, si s'escau, sobretot en aquells temes que els afecten com qualsevol altre ciutadà.
L'estudi el vau fer abans de la pandèmia. La pandèmia, evidentment, ha fet anar pitjor aquests resultats. Segurament encara ens queda molt a recórrer. Per tant, Anna, quines són les mesures més urgents que s'haurien de posar en marxa?
Mira, en aquest sentit, el que nosaltres prioritzem i que demanaríem és que les polítiques d'infància no tornin a quedar a la cua de les polítiques socials i que esdevinguin una prioritat clara de cara a aquest govern que s'està configurant, no?, que tindrem pròximament. Necessitem, això és molt important, reduir la pobresa infantil, perquè a casa nostra afecta a un de cada tres infants. Per tal, cal dissenyar també una estratègia integral amb una mirada d'infància que posi els infants en el centre, per tal d'aconseguir una resposta més coordinada i eficaç de totes les administracions i amb l'acompanyament, no?, o col·laboració dels agents socials. I, per altra banda, també necessitem mesures més preventives i menys reactives.
Anna Sunyer, coordinadora de la PINCAT, la Plataforma d'Infància de Catalunya, de la Taula del Tercer Sector, moltes gràcies per atendre'ns aquesta nit i fer-nos una radiografia de l'estat de la infància i l'adolescència, especialment amb les persones vulnerables.
Gràcies a vosaltres, gràcies per l'oportunitat que ens heu donat i a disposar.
Mapa d'Amics, la cadena de voluntariat més gran. Camí dels 1.500 testimonis. I amb Aina Grau.